Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Carlos Cuerpo serà vicepresident del govern espanyol i Arcadi Espanya ministre d'Hisenda en substitució de Montero. Jordi Fortià.
La vicepresidenta del govern espanyol i ministra d'Hisenda deixa el càrrec per centrar-se en les eleccions andaluses el 17 de maig. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
El nou vicepresidente primero del gobierno será Carlos Cuerpo, el actual ministro de Economía, Comercio y Empresa. Y deseo también informarles que a partir de mañana mismo el nuevo ministro de Hacienda será el hasta ahora secretario de Política Territorial Arcadi España.
Trànsit controlarà el GPS i impedirà que facilitin informació de dreceres per vies locals alternatives durant l'operació especial de la Setmana Santa.
Es tracta d'una petició dels alcaldes de municipis com la Nou de Berguedà, Ribes de Freser o Camp de Bànol, al Ripollès, que veien com les rutes per satèl·lit els incluïen com a dreceres a vies col·lapsades. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
El problema el té Camp de Bànol, el problema el té Ribes i el problema el té altres municipis, que tan sols per estalviar-se 200 metres de cua, els navegadors els dirigeixen cap a dintre els barris. Parlàvem amb l'alcalde de Camp de Bànol i ens deia que li havien passat per barris que mai li havien passat cotxe. Aquí és on nosaltres podem intervenir. Tenim un usuari per fer-ho, això. No podem intervenir en inutilitzar l'AP7, però sí que podem inutilitzar aquest tipus d'alternativa que dona la ruta.
El Congrés dona el vistiplau a les mesures pels efectes de la guerra amb l'abstenció del PP i Podem.
Junts ha salvat les mesures econòmiques a canvi del suport de Sánchez a una iniciativa seva per als autònoms, però ha vetat el dret dels lloguers. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia i Juan Bravo, diputat del PP.
20 milions de hogares veran reducida su factura mensual en un 15% de media, o un 25% si se trata de hogares vulnerables gracias al refuerzo del bono social eléctrico. Y esto se hará a través de la combinación esencial de tres medidas fiscales: supresión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, impuesto especial a la electricidad al 0,5% y el IVA al 10%.
Comprométase aquí ahora que van a deflatar, rebajar el IRPF para las familias españolas. Si usted se compromete a eso, tiene voto favorable del Partido Popular para este Real Decreto.
El Festival Portaferrada comptarà amb una cinquantena d'actuacions en la seva 64a edició, amb artistes destacats com Jordi Savall, de Cors i Mònica Naranjo, i encara amb caps de cartell per confirmar.
Enguany el festival aposta per ampliar els espais, recuperarà l'escenari de l'Espai Port i crearà un village als jardins del monestir.
Televisió Costa Brava, Alba Peiret.
Així ho ha explicat Jordi Herreruela, director de Barcelona Evans Musicals.
Aquesta visió de fer un festival popular per tothom era molt important, ampliar els espais i poder tenir tot tipus d'entrada. Oferir aquest village d'aquí als jardins del monestir, que és completament gratuït, fins les grans actuacions dels artistes més populars, més mainstreams del Guíxols Arena.
I en esport, Joan Barberà, dia molt especial per viure el compte enrere del Tour de França de ciclisme.
Queden 100 dies per la sortida de la ronda francesa, que començarà el 4 de juliol a Terres Catalanes. Avui es fan actes principals a Barcelona, Tarragona i Granollers. Ho podeu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
De serveis interessant-nos per la previsió del temps. Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una jornada que està sent tranquil·la pel que fa a l'estat del cel, però ha baixat la temperatura i l'ambient és força més fresquet que no pas ahir a la tarda a gran part de Catalunya. Poc més de 16-17 graus, on aquesta temperatura ha tirat més amunt, que és cap a les comarques de Ponent o les de l'Ebre. Ara bé, també està bufant el vent, que continua fent-ho amb ganes, especialment a l'Empordà i al Pirineu, també a les Terres de l'Ebre. Hi ha hagut dades que ens apropen a més de 120 km per hora en alguns indrets al sud del Baix Camp, també del Cap de Creus. Atenció, perquè el que queda d'aquest dijous continuarà bufant aquest vent insistent, amb moltes ganes i molt mala mar, a la Costa Brava, i també s'aniran formant alguns núvols a l'Alt Pirineu, amb alguna nevadeta a l'Aran, i també alguns núvolots a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb algun xàfec aquesta propera nit, però d'una forma local. A més, el divendres aquestes pluges i nevades marxaran, però el vent no. Atenció a l'Empordà, al Pirineu i una altra vegada al sud de Tarragona. Estem pendents a la xarxa.
Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant que la C25 està tallada a Santa Coloma de Farners en sentit Vic per un accident entre dos camions que s'han incendiat. Es desvia per la sortida 225. A l'autopista PST retencions de Santa Perpètua de Mogoda Barberà en sentit sud. A la B30 aquesta via va carregada entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze del Vallès a Sabadell en sentit Barcelona per un autobús avariat que ocupa el voral i també hi ha cua de Badia a Sabadell en sentit nord. A més, la mateixa C58 i a la C33 i retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C59 hi ha cua a Palau Solità i Plegamans en sentit Moià. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. A la 2 hi ha l'antídot i aturades de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la Nacional 340 hi ha retencions a Vilafranca del Penedès en sentit Santa Margarida i els Monjos per un camió accidentat que ocupa el voral. Per tant, precaució. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Està boníssim.
Però ja no te'n miris.
Quim Avila, Lluís Marquès i Bruna Cosí protagonitzen una història d'amor i desig.
Les pies. T'agrada.
Presentada als festivals de Màlaga i de Barcelona. Un altre home, de David Moragues. 27 de març als cinemes.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ho dèiem en portada del ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, serà el nou vicepresident de l'executiu espanyol i Arcadi Espanya assumirà la cartera del Ministeri d'Hisenda. Ambdós substitueixen María Jesús Montero, que abandona Madrid per centrar-se en la seva candidatura a les eleccions andaluses del 17 de maig.
Així ho ha anunciat aquesta tarda el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una compareixença des de la Moncloa.
El nuevo vicepresidente primero del gobierno será Carlos Cuerpo, el actual ministro de Economía, Comercio y Empresa. Y deseo también informarles que a partir de mañana mismo el nuevo ministro de Hacienda será el hasta ahora secretario de Política Territorial Arcadi España.
Ara el ministre d'Economia guanya pes com a segon de Pedro Sánchez per a prioritzar la gestió econòmica i els plans anticrisi per les conseqüències de la guerra en el que queda la legislatura.
Arcadi Espanya, fins ara secretari d'Estat de Política Territorial, ha estat en negociacions bilaterals amb les comunitats i ostenta un perfil federalista per encarar el model de finançament i les negociacions sobre l'IRPF amb Esquerra Republicana, carpetes que ha deixat obertes Montero. Pere Sanz.
Pedro Sánchez ha limitat els canvis de govern obligats per la marxa de María Jesús Montero, que serà la candidata socialista a les eleccions andaluses. Com s'esperava, l'actual ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assumirà la vicepresidència primera del govern. Sánchez ha destacat la tasca de Cuerpo dins l'actual executiu.
Carlos Cuerpo es, como muchos saben, uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. Es doctor en economía, es funcionario, técnico comercial, economista del Estado, un profesional de dilatada experiencia que ha servido en distintos organismos europeos como la Comisión Europea, como la IREF y también desde la Secretaría General del Tesoro. Carlos está haciendo un trabajo excepcional al frente del Ministerio de Economía y estoy convencido de que será un fantástico vicepresidente primero de Economía.
El president del govern ha anunciat que el valencià Arcadi Espanya, fins ara secretari de Política Territorial, serà el nou ministre d'Hisenda. Arcadi Espanya ha estat conseller a la Generalitat Valenciana. Sánchez també ha aprofitat la compareixença per agrair i lluar la feina realitzada per María Jesús Montero, a la qual ha situat com una de les peces bàsiques del govern, destacant la seva tasca en la gestió dels fons europeus i en dotar de més diners a les comunitats i als ens locals.
I el Congrés dona el vistiplau a les mesures pels efectes de la guerra amb l'abstenció del PP i Podem.
Com ja van avançar, Junts ha salvat les mesures econòmiques a canvi del suport de Sánchez a una iniciativa seva per als autònoms, però ha vetat el decret dels lloguers.
Mont Carvajal.
Amb 175 vots a favor, els del PSOE, Sumar, Esquerra, els socis de govern habituals i Junts, 33 en contra els de Vox i 141 abstencions, les del Partit Popular i Podem, el decret s'ha aprovat. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha explicat com es protegirà les famílies davant la incertesa que ve.
20 milions de hogares veran reducida su factura mensual en un 15% de media, o un 25% si se trata de hogares vulnerables gracias al refuerzo del bono social eléctrico. Y esto se hará a través de la combinación esencial esencial de tres medidas fiscales: supresión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, impuesto especial a la electricidad al 0,5% y el IVA al 10%.
Segons el ministre, la reducció de l'IVA als carburants suposarà un estalvi de 20 euros per dipòsit. També ha dit que el govern vigila les benzineres i que fins ara es comporten bé. Finalment, el Partit Popular s'ha abstingut. El diputat Juan Bravo ha dit que el govern se'ls ha copiat moltes mesures i ha reclamat la deflactació de l'IRPF.
Comprometes aquí ahora que van a deflactar, rebajar el IRPF para las familias españolas. Si usted se compromete a eso, tiene voto favorable del Partido Popular para este Real Decreto.
La pròrroga dels lloguers i la limitació al 2% de les pujades anuals dels contractes vigents, com va demanar Sumar, es votaran més endavant.
El sí de Junts al decret arribarà després d'un acord amb l'executiu per eximir del pagament de l'IVA als autònoms que facturen menys de 85.000 euros anuals.
Des de la patronal PIMEC calculen que podrien acollir-se a l'excepció uns 150.000 autònoms catalans, tot i que s'hauria d'estudiar cas per cas si els convindria aplicar-la o no. Ho ha explicat la portaveu de PIMEC Autònoms, Elisabet Bach, en declaracions a la xarxa.
No repercutirà en l'IVA les seves factures, però alhora també vol dir, i aquí hi ha contrapartides, que tampoc podran deduir l'IVA que els facturen els seus proveïdors. I, per tant, cada autònom haurà d'analitzar molt bé, en funció de la normativa que digui l'Estat espanyol i també l'impacte que tingui en el seu negoci, si li és interessant acollir-s'hi o no. A qui li pot beneficiar més? Doncs aquells autònoms que prestin serveis, que no estiguin venent productes i que, a més, estiguin adreçats a consumidor final, perquè aquest consumidor és qui tampoc pot recuperar aquest IVA.
El PP i Junts aproven definitivament la llei contra la multireincidència, que endureix el Codi Penal i eleva les penes en cas de reiteració de petits furts amb fins a 3 anys de presó. Esquerra Republicana s'ha abstingut. Mont Carvajal.
La llei estableix que si una persona ha estat condemnada almenys 3 vegades per delictes lleus, la seva pena ja no serà una multa, sinó presó d'entre 1 i 3 anys. També computen condemnes en estats membres de la Unió Europea. La diputada de Junts, Marta Madrenas, i la d'Esquerra Republicana, Pilar Vallugera, s'han creuat acusacions.
Que si feia tu racista, tu fillo racista, en castellà com parla sempre, deia el senyor Rufián. Avui no hi és, no m'hi puc dirigir. Però una llei que consideren racista i no la votaran en contra, nosaltres no ho faríem.
De que el que hem de desmuntar és el relat que vostès estan fent en el nostre territori, perquè és fals i perquè ho fan perquè veuen que Aliança se'ls està menjant el seu territori. Però sap què passa? Que Aliança no es menjarà el nostre.
Després que el diputat del PSOE, Paco Aranda, també hagi defensat la llei, la diputada del Partit Popular li ha dit amb ironia, benvingut al club. La llei va estar un any encallada al Congrés fins que el president Pedro Sánchez la va reactivar a l'octubre per refer ponts amb Junts, que l'havia proposada.
I la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, defensa que el nou model de finançament permetrà polítiques valentes i necessàries.
Ho ha afirmat aquest dijous en una entrevista a Canal 21 Ràdio, després de presentar ahir el nou model davant de prop de mig centenar d'agents econòmics i socials, així com representants polítics de les Terres de l'Ebre.
21 Ràdio, Albert Pasqual.
Romero ha estat entrevistada per Canal 21 i ha reiterat l'aposta del govern català per desenvolupar de manera valenta i ambiciosa polítiques orientades a millorar els serveis públics.
Els alcaldes el que diuen és que els recursos arribin al seu municipi, no? Jo els dic que evidentment arribaran, perquè si fem inversions educatives en escoles, en centres de formació professional, si millorem el transport escolar o el transport adaptat que gestionen, en aquest cas, per part de la Generalitat, a través dels consells comarcals.
La proposta de nou model de finançament acordada amb el govern espanyol aportaria gairebé 4.700 milions d'euros més a la Generalitat. Estos recursos es podrien destinar als comptes anuals i permetrien reduir el desequilibri actual entre comunitats autònomes.
Som la tercera comunitat autònoma en aportar al sistema, totes aportem al sistema, però la novena en rebre, i quedem per sota de la mitja, quan som una comunitat amb molta capacitat tributària. Amb el nou model som tercers en aportar i tercers en rebre, per sobre de la mitja, i per tant això ens permet tenir un model molt més just, no?
Amb la proposta ara en mans dels grups al Congrés dels Diputats, el nou model no s'aplicaria als pressupostos del 2026, que s'hauran de tornar a negociar amb Esquerra. En esta ocasió, però, sense el condicionant de la recaptació de l'IRPF, que, tot i això, no s'aparca.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada. Trànsit impedirà que els GPS es facilitin informació de dreceres per vies locals alternatives durant l'operació especial de la Setmana Santa.
Es tracta d'una petició dels alcaldes de municipis com la Nou de Berguedà, Ribes de Freser o Capdavànol, el Ripollès, que veien com les rutes per satèl·lit els incluïen com a dreceres a vies col·lapsades.
L'operació sortida arrencarà demà al migdia amb la previsió de mobilitat de 580.000 vehicles. Carina Bellbé.
Des de fa dos caps de setmana, Trànsit té poders per poder manipular els recorreguts que ofereixen els navegadors dels telèfons mòbils com a dreceres a vies col·lapsades. És el cas de la 9 de Berguedà, que ja no apareixerà com a alternativa a la saturada C16 després de les queixes del seu alcalde. Passarà el mateix a Campdevànol i Ribes de Freser. És la principal novetat del dispositiu de seguretat i prevenció d'accidents de l'operació sortida de Setmana Santa, que arrenca demà a les 12 del migdia amb la previsió de mobilitat de 580.000 vehicles i amb la C16, C17 i l'AP7 com a vies més conflictives. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
El problema el té Campdevànol, el problema el té Ribes i el problema el té altres municipis, que tan sols per estalviar-se 200 metres de cua, els navegadors els dirigeixen cap a dintre els barris. Parlàvem amb l'alcalde de Campdevànol i ens deia que li havien passat per barris que mai li havien passat cotxe. Aquí és on nosaltres podem intervenir. Tenim un usuari per fer-ho, això. No podem intervenir en inutilitzar la P7, però sí que podem inutilitzar aquest tipus d'alternativa que dona la ruta.
L'operació sortida es desplegarà en dues fases el primer cap de setmana de Rams i a partir de dijous Sant. Es preveuen restriccions de trànsit per camions a la P7 entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès, com també carrils addicionals en aquesta via entre Montornès del Vallès i Sils i entre Martorell i Banyeres del Penedès. També hi haurà 3 helicòpters per controlar el trànsit i 10 radars remolc. A més, es desplegarà més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra amb l'objectiu d'aconseguir que no hi hagi víctimes mortals en una Setmana Santa en què es preveu que la circulació sigui força intensa davant la previsió de bon temps.
I les fortes ventades han dificultat les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquest matí a Paüls. A primera hora de la tarda, el foc ha pogut ser controlat. El cos hi ha destinat una desena de dotacions i un helicòpter bombarder. Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
A les 11 del matí s'ha originat l'incendi a la zona baixa del Montsagre, al Coll de Xusco o de Ratxer. El foc ha afectat una superfície d'una hectàrea i en els primers moments ha generat preocupació pel fort vent amb ratxes de mestral al port que han superat els 90 km per hora. Els bombers de la Generalitat s'han desplaçat ràpidament amb 10 dotacions i, malgrat la dificultat d'accés al terreny, han aconseguit encerclar el perímetre. Les tasques d'extinció s'han fet amb eines manuals fins a la cinglera, amb les línies d'aigua situades al darrere. A la zona també han actuat efectius de les ADF, així com equips del GRAF i de l'EPAF. Al voltant de les 3 de la tarda, l'incendi s'ha pogut donar per controlat. Este ha estat el tercer incendi de la setmana a les Terres de l'Ebre. Només ahir se'n van declarar 2, un a l'Ametlla de Mar i l'altre a Riba-roja d'Ebre, tot i que tots dos van ser controlats ràpidament.
I en la plana educativa, el professorat contempla convocar vaga durant el tercer trimestre. La Conselleria d'Educació no es vol moure d'on són. Amb tot, els sindicats i el departament es trobaran passada la Setmana Santa.
Notícies en xarxa.
I en la plana social, la Generalitat ha activat els protocols per trobar una família d'acollida al nadó de 6 setmanes que està hospitalitzat a la Vall d'Hebron per maltractament continuat i agressió sexual. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, assegura que es prioritza algú de l'entorn familiar. Diego Mayor.
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha expressat a BTV la consternació del govern enfront a aquest cas d'abús i ha volgut destacar el correcte funcionament dels protocols establerts per part de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència.
Els protocols van funcionar en el moment que es va detectar aquest maltractament tan greu. Els servidors a l'àmbit de salut van actuar en coordinació amb la DGPIA, la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància, que depèn de Drets Socials. El nadó es va protegir i tots els protocols estan posant en marxa perquè aquest nadó tingui la millor atenció sanitària, la millor atenció social i busquem un entorn familiar per on poder acabar de millorar la seva situació social i de salut.
El nadó, que es troba ingressat a la UCI especialitzada en nounats de l'Hospital de la Vall d'Hebron, està fora de perill i des de l'administració s'està analitzant la seva família extensa a Visitiets per tal de que pugui ser acollit.
Més qüestions. Després d'un llarg periple judicial de gairebé 2 anys, avui la jove de 25 anys, Noelia Castillo, rep l'eutanàsia. Serà la persona més jove d'Espanya en obtenir una mort digna després que un jutjat de Barcelona hagi denegat l'última petició d'advocats cristians perquè se sotmetés a un tractament psiquiàtric abans del procediment.
Es tracta també de la 6ª pacient psiquiàtrica que rep l'eutanàsia a Catalunya des de la publicació de la llei que la regula. El cas de la Noelia, que mesos en obtenir una mort digna pel reguitzell de recursos que ha interposat el seu pare, ha destapat esquerdes en la llei. L'associació Dret a Morir Dignament reclama una modificació administrativa perquè casos com aquest es tractin amb celeritat màxima i es resolguin en un màxim de 20 dies.
I la Diputació de Barcelona posa en marxa la tercera edició del seu pla per fomentar les energies renovables a la demarcació i ho fa amb un pressupost de 25 milions d'euros.
Un programa que vol facilitar la seva implantació, sobretot als municipis més petits. Des del seu inici, ara ja fa 5 anys, el pla ha permès fer més de 600 projectes en prop de 200 poblacions, amb un import total de 175 milions d'euros.
Jordi Casino.
La principal novetat d'aquesta edició és que inclourà subvencions en diferents línies d'actuació innovadores per als ajuntaments que ho sol·licitin, centrades sobretot en la instal·lació de bateries d'emmagatzematge i bombes de calor, a banda de seguir finançant la col·locació de plaques fotovoltaiques i millorant l'enllumenat. Tot plegat amb l'objectiu de continuar reduint les emissions dels gasos d'efecte hivernacle i l'estalvi energètic i econòmic i estar més protegits davant de futurs conflictes. Marc Serres, el diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
La mitjana, més o menys, del conjunt de les tecnologies que estem finançant, el període d'amortització és de cada 5 anys i, per tant, com us podeu imaginar, amb un desplegament d'una inversió tan potent, no?, com els 200 milions d'euros que haurem arribat ara, això repercuteix, no?, en uns estalvis econòmics que a dia d'avui, amb la potència que ja tenim instal·lada i en funcionament en els diferents ajuntaments, permet estalviar uns 20-25 milions d'euros cada any de les factures dels ajuntaments.
La tercera edició del programa Renovables 2030 ha estat aprovada aquest dijous pel ple de la Diputació de Barcelona.
I en cultura, el Festival Portaferrada comptarà amb una cinquantena d'actuacions en la seva 64a edició, amb artistes destacats com Jordi Savall, de Cors i Mònica Naranjo, i encara amb caps de cartell per confirmar. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
Jordi Savall, Israel Fernández, Sopa de Cabra, Los Delincuentes, de Cors, David Bisbal, Rigoberta Bandini o Mònica Naranjo són alguns dels artistes que actuaran al Festival Portaferrada en la seva 64a edició. La nova promotora que ha guanyat el concurs per organitzar el festival durant els pròxims 3 anys ja ha anunciat una part de la programació. En total, el certamen oferirà una cinquantena d'actuacions amb estil molt diversos i amb una presència destacada d'artistes del país. Enguany, el festival aposta per ampliar els espais i recuperar l'escenari de l'Espai Port. A més, es crearà un village als jardins del monestir al qual es podrà accedir de manera gratuïta. Així ho ha explicat Jordi Herreruela, director de Barcelona Events Musicals.
Aquesta visió de fer un festival popular per tothom era molt important, ampliar els espais i poder tenir tot tipus d'entrada. Oferir aquest village d'aquí als jardins del monestir, que és completament gratuït, fins les grans actuacions dels artistes més populars, més mainstreams del Guíxols Arena.
El festival se celebrarà del 10 de juliol al 20 d'agost i es preveu que hi passin uns 60.000 espectadors.
I encara en cultura, el Festival Internacional de Cinema en Català, que tindrà lloc a Roda de Barà del 5 al 13 de juny, ha obert la convocatòria de la tercera edició del Pitch de Projectes en Català. Ràdio Roda de Barà, Sònia Camí.
El Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà a Roda de Barà el mes de juny, ha obert la convocatòria de la tercera edició del Pitch de Projectes en Llengua Catalana, una iniciativa per impulsar la creació audiovisual i donar suport a nous talents. El certamen admet curtmetratges i llargmetratges, tant de ficció com documentals. Les persones interessades poden presentar les seves propostes fins al 20 d'abril a través del web del festival. Un comitè seleccionarà fins a 6 projectes segons criteris de qualitat, viabilitat i sostenibilitat. Els projectes escollits es donaran a conèixer el mes de maig i es presentaran el 5 de juny a Roda de Barà davant productors del sector, en una jornada que també inclourà espais de networking. Ho explica Cris Gambin, codirectora del FICCAT.
Hi haurà sessions prèvies de formació per totes les persones que formin part dels projectes seleccionats, que enguany també volem ampliar fins a 6 els projectes que seleccionem per poder fer el pitch davant de les empreses i altres agents de la indústria.
Un dels projectes guanyadors obtindrà un servei d'acompanyament personalitzat per facilitar la seva producció.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Ona. Avui és un dia molt especial per viure el compte enrere del Tour de França de ciclisme. Queden 100 dies per la sortida de la ronda francesa que aquest 2026 començarà a Terres Catalanes el proper 4 de juliol. Per aquest motiu, quan queden 100 dies, avui es fan actes principals a Barcelona, Tarragona i Granollers. Uns actes que podeu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, que fan des de les 7 de la tarda un programa especial en ciclisme. Protagonisme també un dia més per la Volta Ciclista a Catalunya. El britànic Ethan Vernon ha guanyat la quarta etapa entre Mataró i Camprodon, on ha acabat finalment la jornada d'avui pel Fort Vent. Verdon ha superat a l'esprint el líder de la general, el francès Dorian Godon. Aquest divendres, sortida des de la Seu d'Urgell amb arribada a la Molina. Encara en plana poliesportiva, ha començat a Tarragona la Copa de la Reina de Bàsquet, una competició que se celebra al Palau d'Esports Catalunya. I demà divendres juga el seu partit de quarts de final l'Uni Girona. L'equip gironí s'enfrontarà al Perfumeries Avenida de Salamanca. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
La Copa de la Reina de Bàsquet d'aquest 2026 ja és aquí i converteix Tarragona en el centre del bàsquet femení espanyol durant 4 dies. El Palau d'Esports Catalunya acull una competició marcada per la igualtat aquesta temporada, on el Jairis defensarà el títol davant rivals com el València Bàsquet, el Perfumeries Avenida o el Casademont Saragossa. No serà fins demà, 2:15 del vespre, quan debuti l'Espart Girona, l'únic català present a la Copa davant el Perfumeries Avenida. Més enllà dels partits, la ciutat viurà una autèntica festa esportiva amb múltiples activitats paral·leles. La Fan Zone, situada a l'anella mediterrània, serà un dels punts neuràlgics amb concursos, reptes, trobades amb jugadores i propostes per a tots els públics. També hi haurà actuacions musicals durant el cap de setmana, així com la tradicional trobada d'aficions, un dels moments més vistosos, on seguidors de tots els equips compartiran ambient festiu i passió pel bàsquet. Paral·lelament, la minicopa reunirà equips de base d'arreu de l'estat i es disputarà en diferents pistes de l'anella mediterrània, el mateix entorn esportiu que acull el torneig principal i també al pavelló del Serrallo, al centre de la ciutat.
Gràcies des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella, Vilassana, Manlleu, Fraga, Cerdanyola, Palau Telecable i Bigues i Riells, Benvibre. Aquests són els quatre emparellaments dels quarts de final de la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins que jugarà a Gijón a mitjans del mes de maig. El sorteig s'ha fet avui a l'estadi del Molinón. El plat fort, sens dubte, dels quarts de final serà el maig entre les anfitriones del Telecable Gijón i el Palau, dos dels equips que han lluitat per bona part dels títols estatals i europeus aquests darrers anys. També hem de destacar que el central Janus Smarason ha tancat el seu fitxatge pel Barça a partir de la propera temporada, pel Barça d'handbol. El club blaugrana i Smarason han arribat a un acord per la incorporació des d'aquest estiu i fins al 30 de juny del 2029. L'internacional islandès s'unirà al projecte blaugrana un cop acabi el seu contracte amb el PIC Zeged. I en futbol, omplir el Camp Nou és l'objectiu del Barça, del Futbol Club Barcelona, per la setmana que ve, partit de tornada dels quarts de final de la Champions femenina. Recordem, ahir el Barça va golejar el Real Madrid a l'anada 2-6.
Gràcies, Joan. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La xarxa de comunicació local.
Les esteles dels avions ens fumiguen.
Fake.
Les vacunes provoquen autisme.
Fake.
Canvi climàtic? Sempre ha fet calor.
Fake.
La Terra és plana.
Fake. Detecta les fakes de les news i trenca la cadena. Consulta diva.cat/desinformació. Diputació de Barcelona.
Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Tots els sucs i batuts són saludables?
No tots els sucs i batuts són igualment saludables. Els sucs comercials solen contenir grans quantitats de sucre afegit i poden tenir menys fibra que la fruita sencera. Els batuts comprats també poden tenir sucre afegit, xarops i altres additius poc saludables. Els sucs i batuts més saludables són aquells preparats a casa amb ingredients naturals i sense afegir sucre.
Salut Activa.
Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
No tots els sucs i batuts són saludables. Hi ha la versió de comercial, que normalment estan carregats de molts de sucres, additius, i no tenen fibra, i moltes vegades les vitamines no hi són. Per tant, aquests cal evitar-los al màxim possible. I després hi ha les versions casolanes, que les versions casolanes, si s'aprenen en el mateix moment, se fan amb tota la fibra, en el cas de que sigui de fruita, i sobretot no es prenen amb l'estómac buit ni es prenen cada dia, són una bona alternativa també a hidratar-nos, però ha de complir amb aquestes premisses. I en el cas dels batuts, doncs seria el mateix. L'efecte d'un suc natural fet a casa, en el cos, un cop ens el bevem, és el mateix que l'efecte del suc de supermercat. Per això dic que sobretot no ens el beguem sol i tampoc el beguem cada dia. També és important evitar aquests sucs en persones, d'aquests batuts verds que es barregen fruites i verdures, en persones que tenen pedres al ronyó, perquè totes les verdures de fulla tenen més oxalats i això fa que fabriquin més pedres. I persones diabètiques, els sucs tampoc els hi va gens bé. Podria ser una bona alternativa pels esportistes per fer una recàrrega abans, durant o just després dels entrenaments o de les competicions.
Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
La xarxa.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Carlos Cuerpo serà vicepresident del govern espanyol i Arcadi Espanya ministre d'Hisenda en substitució de Montero. Jordi Fortià.
La vicepresidenta del govern espanyol i ministre d'Hisenda deixa el càrrec per centrar-se a les eleccions andaluses el 17 de maig. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
El nuevo vicepresidente primero del gobierno será Carlos Cuerpo, el actual ministro de Economía, Comercio y Empresa. Y deseo también informarles que a partir de mañana mismo el nuevo ministro de Hacienda será el hasta ahora secretario de Política Territorial Arcadi España.
Trànsit controlarà el GPS i impedirà que facilitin informació de dreceres per vies locals alternatives durant l'operació especial de la Setmana Santa.
Es tracta d'una petició dels alcaldes de municipis com la Nou de Berguedà, Ribes de Freser o Capdevànol, al Ripollès, que veien com les rutes per satèl·lit els incloïen com a dreceres a vies col·lapsades. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
El problema el té Capdevànol, el problema el té Ribes i el problema el té altres municipis, que tan sols per estalviar-se 200 metres de cua, els navegadors els dirigeixen cap a dintre els barris. Parlàvem amb l'alcalde de Can Demano i ens deia que li havien passat per barris que mai li havien passat cotxe. Aquí és on nosaltres podem intervenir. Tenim un usuari per fer-ho, això. No podem intervenir en inutilitzar la P7, però sí que podem inutilitzar aquest tipus d'alternativa que dona la ruta.
El Congrés dona el vistiplau a les mesures pels efectes de la guerra amb l'abstenció del PP i Podem.
Junts ha salvat les mesures econòmiques a canvi del suport de Sánchez a una iniciativa seva per als autònoms, però vetat el decret dels lloguers. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia i Juan Bravo, diputat del PP.
20 milions de hogares veran reducida su factura mensual en un 15% de media, o un 25% si se trata de hogares vulnerables gracias al refuerzo del bono social eléctrico. Y esto se hará a través de la combinación esencial de tres medidas fiscales: supresión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, impuesto especial a la electricidad al 0,5% y el IVA al 10%.
Comprometes aquí ahora que van a deflactar, rebajar el IRPF para las familias españolas. Si usted se compromete a eso, tiene voto favorable del Partido Popular para este Real Decreto.
I el Festival Portaferrada comptarà amb una 50ena d'actuacions en la seva 64ena edició amb artistes destacats com Jordi Savall, de Cors i Mònica Naranjo, i encara amb caps de cartell per confirmar.
Enguany el festival aposta per ampliar els espais, recuperarà l'escenari de l'Espai Port i crearà un village als jardins del monestir.
Televisió Costa Brava, Alba Peiret.
Així ho ha explicat Jordi Herreruela, director de Barcelona Evans Musicals.
Aquesta visió de fer un festival popular per tothom era molt important, ampliar els espais i poder tenir tot tipus d'entrada. Oferir aquest village d'aquí als jardins del monestir, que és completament gratuït, fins les grans actuacions dels artistes més populars, més mainstreams del Guíxols Arena.
I en esport, Joan Barberà, dia molt especial per viure el compte enrere del Tour de França de ciclisme.
Queden 100 dies per la sortida de la ronda francesa, que començarà el 4 de juliol a Terres Catalanes. Avui es fan actes principals a Barcelona, Tarragona i Granollers. Ho podeu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Una jornada que està sent tranquil·la pel que fa a l'estat del cel, però ha baixat la temperatura. L'ambient és força més fresquet que no pas ahir a la tarda a gran part de Catalunya. Poc més de 16-17 graus on aquesta temperatura ha tirat més amunt, que és cap a les comarques de Ponent o les de l'Ebre. Ara bé, també està bufant el vent, que continua fent-ho amb ganes, especialment a l'Empordà i al Pirineu, també a les Terres de l'Ebre. Hi ha hagut dades que ens apropen a més de 120 km per hora en alguns indrets al sud del Baix Camp, també del Cap de Creus. Atenció, perquè el que queda d'aquest dijous continuarà bufant aquest vent insistent, amb moltes ganes i molt mala mar, a la Costa Brava, i també s'aniran formant alguns núvols a l'Alt Pirineu, amb alguna nevadeta a l'Aran, i també alguns núvolots a l'àrea metropolitana de Barcelona, amb algun xàfec aquesta propera nit, però d'una forma local. A més, el divendres aquestes pluges i nevades marxaran, però el vent no. Atenció a l'Empordà, al Pirineu i una altra vegada al sud de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant la C25, que continua tallada a Santa Coloma de Farners en sentit Vic per un accident entre dos camions que s'han incendiat. Es desvia el trànsit per la sortida 225. Tot i això, hi ha problemes per circular. L'AP7, hi ha retencions a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. La B30, lateral de l'AP7, va carregada entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits. A la C58 i a la C33, hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona per un accident. També comentar-vos que la Ronda Dalt de Barcelona, la B20, hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs, i la Ronda Litoral, la B10, hi ha retencions de Zona Franca al Port i a Bon Pastor en sentit Besòs, i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ho dèiem en portada, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, serà el nou vicepresident de l'executiu espanyol i Arcadi Espanya assumirà la cartera del Ministeri d'Hisenda. Ambdós substitueixen María Jesús Montero, que abandona Madrid per centrar-se en la seva candidatura a les eleccions andaluses del 17 de maig.
Així ho ha anunciat aquesta tarda el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en una compareixença des de la Moncloa.
El nuevo vicepresidente primero del gobierno será Carlos Cuerpo, el actual ministro de Economía, Comercio y Empresa. Y deseo también informarles que a partir de mañana mismo el nuevo ministro de Hacienda será el hasta ahora secretario de Política Territorial, Arcadi España.
Ara el ministre d'Economia guanya pes com a segon de Pedro Sánchez per a prioritzar la gestió econòmica i els plans anticrisi per les conseqüències de la guerra en el que queda de legislatura.
Arcadi Espanya, fins ara secretari d'Estat de Política Territorial, ha estat en negociacions bilaterals amb les comunitats i ostenta un perfil federalista per encarar el model de finançament i les negociacions sobre l'IRPF amb Esquerra. Carpetes que ha deixat obertes Montero. Pere Sanz.
Pedro Sánchez ha limitat els canvis de govern obligats per la marxa de María Jesús Montero, que serà la candidata socialista a les eleccions andaluses. Com s'esperava, l'actual ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assumirà la vicepresidència primera del govern. Sánchez ha destacat la tasca de Cuerpo dins l'actual executiu.
Carlos Cuerpo es, como muchos saben, uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. Es doctor en economía, es funcionario, técnico comercial, economista del Estado, un profesional de dilatada experiencia que ha servido en distintos organismos europeos como la Comisión Europea, como la IREF y también desde la Secretaría General del Tesoro. Carlos está haciendo un trabajo excepcional al frente del Ministerio de Economía y estoy convencido de que será un fantástico vicepresidente primero de Economía.
El president del govern ha anunciat que el valencià Arcadi Espanya, fins ara secretari de Política Territorial, serà el nou ministre d'Hisenda. Arcadi Espanya ha estat conseller a la Generalitat Valenciana. Sánchez també ha aprofitat la compareixença per agrair i lloar la feina realitzada per María Jesús Montero, a la qual ha situat com una de les peces bàsiques del govern, destacant la seva tasca en la gestió dels fons europeus i en dotar de més diners a les comunitats autònomes i als ens locals.
I el Congrés dona el vistiplau a les mesures pels efectes de la guerra amb l'abstenció del PP i Podem.
Com ja van avançar, Junts ha salvat les mesures econòmiques a canvi del suport de Sánchez a una iniciativa seva per als autònoms, però ha vetat el decret dels lloguers.
Mont Carvajal.
Amb 175 vots a favor, els del PSOE, Sumar, Esquerra, els socis de govern habituals i Junts, 33 en contra els de Vox i 141 abstencions, les del Partit Popular i Podem, el decret s'ha aprovat. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha explicat com es protegirà les famílies davant davant la incertesa que ve.
20 millones de hogares verán reducida su factura mensual en un 15% de media, o un 25% si se trata de hogares vulnerables gracias al refuerzo del bono social eléctrico. Y esto se hará a través de la combinación esencial de tres medidas fiscales: supresión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, impuesto especial a la electricidad al 0,5% y el IVA al 10%.
Segons el ministre, la reducció de l'IVA als carburants suposarà un estalvi de 20 euros per dipòsit. També ha dit que el govern vigila les benzineres i que fins ara es comporten bé. Finalment, el Partit Popular s'ha abstingut. El diputat Juan Bravo ha dit que el govern se'ls ha copiat moltes mesures i ha reclamat la deflactació de l'IRPF.
Comprometes aquí ahora que van a deflactar, rebajar el IRPF para las familias españolas. Si usted se compromete a eso, tiene voto favorable del Partido Popular para este Real Decreto.
La pròrroga dels lloguers i la limitació al 2% de les pujades anuals dels contractes vigents, com va demanar Sumar, es votaran més endavant.
El sí de Junts al decret arribarà després d'un acord amb l'executiu per eximir del pagament de l'IVA als autònoms que facturen menys de 85.000 euros anuals.
Des de la patronal PIMEC calculen que podrien acollir-se a l'exempció d'uns 150.000 autònoms catalans, tot i que s'hauria d'estudiar cas per cas si els convindria aplicar-la o no. Ho ha explicat la porteu de PIMEC Autònoms, Elisabet Bach, en declaracions a la xarxa.
No repercutirà en l'IVA les seves factures, però alhora també vol dir, i aquí hi ha contrapartides, que tampoc podran deduir l'IVA que els facturen els seus proveïdors. I, per tant, cada autònom haurà d'analitzar molt bé, en funció de la normativa que digui l'Estat espanyol i també l'impacte que tingui en el seu negoci, si li és interessant acollir-s'hi o no. A qui li pot beneficiar més? Doncs aquells autònoms que prestin serveis, que no estiguin venent productes i que, a més, estiguin adreçats a consumidor final, perquè aquest consumidor és qui tampoc pot recuperar aquest IVA.
I el PP i Junts aproven definitivament la llei contra la multireincidència, que endureix el Codi Penal i eleva les penes en cas de reiteració de petits furts amb fins a 3 anys de presó. Esquerra Republicana s'ha abstingut. Mont Carvajal.
La llei estableix que si una persona ha estat condemnada almenys 3 vegades per delictes lleus, la seva pena ja no serà una multa, sinó presó d'entre 1 i 3 anys. També computen condemnes en estats membres de la Unió Europea. La diputada de Junts, Marta Madrenas, i la d'Esquerra Republicana, Pilar Vallugera, s'han creuat acusacions.
Que si feia tu racista, tu fillo racista, en castellà com parla sempre, deia el senyor Rufián. Avui no hi és, no m'hi puc dirigir. Però una llei que consideren racista i no la votaran en contra, nosaltres no ho faríem.
De que el que hem de desmuntar és el relat que vostès estan fent en el nostre territori, perquè és fals i perquè ho fan perquè veuen que Aliança se'ls està menjant el seu territori. Però sap què passa? Que Aliança no es menjarà el nostre.
Després que el diputat del PSOE, Paco Aranda, també hagi defensat la llei, la diputada del Partit Popular li ha dit amb ironia: benvingut al club. La llei va estar un any encallada al Congrés fins que el president Pedro Sánchez la va reactivar a l'octubre per refer ponts amb Junts, que l'havia proposada.
Més qüestions. Trànsit impedirà que els GPS es facilitin informació de dreceres per vies locals alternatives durant l'operació especial de la Setmana Santa.
Es tracta d'una petició dels alcaldes de municipis com la Nou de Berguedà, Ribes de Freser o Capdavanol, el Ripollès, que veien com les rutes per satèl·lit els incloïen com a dreceres a vies col·lapsades.
L'operació sortida arrencarà demà al migdia amb la previsió de mobilitat de 580.000 vehicles. Carina Bellbé.
Des de fa 2 caps de setmana, Trànsit té poders per poder manipular els recorreguts que ofereixen els navegadors dels telèfons mòbils com a dreceres a vies col·lapsades. És el cas de la Nou de Berguedà, que ja no apareixerà com a alternativa a la saturada C16 després de les queixes del seu alcalde. Passarà el mateix a Campdevànol i Ribes de Freser. És la principal novetat del dispositiu de seguretat i prevenció d'accidents de l'operació sortida de Setmana Santa, que arrenca demà a les 12 del migdia amb la previsió de mobilitat de 580.000 vehicles i amb la C16, C17 i l'AP7 com a vies més confiables. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
El problema el té Campdevànol, el problema el té Ribes i el problema el té altres municipis, que tan sols per estalviar-se 200 metres de cua, els navegadors els dirigeixen cap a dintre els barris. Parlàvem amb l'alcalde de Campdevànol i ens deia que li havien passat per barris que mai li havien passat cotxe. Aquí és on nosaltres podem intervenir. Tenim un usuari per fer-ho, això. No podem intervenir en inutilitzar la P7, però sí que podem inutilitzar aquest tipus d'alternativa que dona la ruta.
L'operació sortida es desplegarà en dues fases el primer cap de setmana de Rams i a partir de dijous Sant. Es preveuen restriccions de trànsit per camions a la P7 entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès, com també carrils addicionals en aquesta via entre Montornès del Vallès i Sils, entre Martorell i Banyeres del Penedès. També hi haurà 3 helicòpters per controlar el trànsit i 10 radars remolc. A més, es desplegarà més de 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra amb l'objectiu d'aconseguir que no hi hagi víctimes mortals en una Setmana Santa en què es preveu que la circulació sigui força intensa davant la previsió de bon temps.
Una operació de Setmana Santa que vindrà marcada com a mínim en el seu inici pel fort vent que bufa aquesta hora a terres gironines, especialment a l'Empordà, també a les Terres de l'Ebre i al Pirineu. Fins ara els bombers han atès una seixantena d'avisos, la majoria a comarques gironines.
El Servei Meteorològic avisa que les ventades han d'anar perdent força, però es manté la previsió de 90 km per hora fins demà al migdia al nord del territori. En aquest sentit, es manté la fase de prealerta fins demà al migdia al nord del territori, principalment al Pirineu, Prepirineu i l'Alt Empordà. Durant tot l'episodi, el Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que s'ha superat el llindar d'avís en algunes estacions. A Portbou s'han registrat 148 km per hora, a la Cerdanya 133 km per hora o al Perelló 124. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a les 3 de la tarda d'avui un total de 117 trucades corresponents a 73 incidents. Les comarques amb més trucades han estat l'Alt Empordà i el Baix Camp.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I en la plana educativa, posicions enrocades entre els sindicats majoritaris d'educació i el departament. Des de la conselleria diuen que l'acord signat és molt bo i els sindicats volen reobrir-lo perquè no es va comptar amb ells i, si no és així, asseguren que hi haurà vaga durant el tercer trimestre. Marc Dalmou.
Bona tarda. Els quatre sindicats que s'han reunit aquesta tarda amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, tenen la intenció de convocar noves jornades de vaga després de Setmana Santa. Reclamen reobrir les negociacions i convocar la mesa sectorial per millorar l'acord que els sindicats minoritaris, UGT i Comissions Obreres, van signar amb la Conselleria d'Educació. El departament, però, no està per la feina i assegura que aquest és un acord que amplia el pressupost de la conselleria en 2.000 milions d'euros i que estan centrats en complir-lo i no pas en ampliar-lo. Així les coses, els sindicats convocaran vagues pel tercer trimestre fins que la conselleria s'assegui a negociar.
Notícies en xarxa.
I en la plana social, la Generalitat ha activat els protocols per trobar una família d'acollida al nadó de 6 setmanes que està hospitalitzat a la Vall d'Hebron per maltractament continuat i agressió sexual. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, assegura que es prioritza algú de l'entorn familiar. Diego Mayor.
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha expressat a BTV la consternació del govern enfront a aquest cas d'abús i ha volgut destacar el correcte funcionament dels protocols establerts per part de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència.
Els protocols van funcionar en el moment que es va detectar aquest maltractament tan greu. Els servidors a l'àmbit de salut van actuar en coordinació amb la DGPIA, la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància, que depèn de Drets Socials. El nadó es va protegir i tots els protocols estan posant en marxa perquè aquest nadó tingui la millor atenció sanitària, la millor atenció social i busquem un entorn familiar per on poder acabar de millorar la seva situació social i de salut.
El nadó, que es troba ingressat a la UCI especialitzada en nounats de l'Hospital de la Vall d'Hebron, està fora de perill i des de l'administració s'està analitzant la seva família extensa a Visitiets per tal de que pugui ser acollit.
Més qüestions. Després d'un llarg periple judicial de gairebé 2 anys, avui la jove de 25 anys, Noelia Castillo, rebrà l'eutanàsia. Serà la persona més jove d'Espanya en obtenir una mort digna després que un jutjat de Barcelona hagi denegat l'última petició d'advocats cristians perquè se sotmetés a un tractament psiquiàtric abans del procediment.
Es tracta també de la 6a pacient psiquiàtrica que rep l'eutanàsia a Catalunya des de la publicació de la llei que la regula. El cas de la Noelia, que ha trigat 20 mesos en obtenir una mort digna pel reguitzell de recursos que ha interposat el seu pare, ha destapat esquerdes a la llei. L'associació Dret a Morir Dignament reclama una modificació administrativa perquè casos com aquest es tractin amb celeritat màxima i es resolguin en un màxim de 20 dies.
I el Departament de Salut impulsa un nou hub d'innovació de productes i serveis que promouen l'autonomia personal, especialment de les persones grans. La incubadora d'empreses està ubicada a Terrassa per dissenyar projectes que ajudin a afrontar l'envelliment de la població i compta des de l'any passat amb una aliança amb el sector privat. Maite Polo.
La consellera de Salut, Olga Pané, ha presentat el nou hub, anomenat IB pel benestar de les persones, remarcant les xifres previstes d'envelliment de la població. Catalunya tindrà 9 milions d'habitants l'any 2034 i 2 milions seran persones grans. Les empreses del hub creen noves eines, per exemple, un exoesquelet per ajudar a caminar persones dependents, i les millors són seleccionades per un grup d'experts independent per ser aplicades al sistema sanitari i social. Els projectes tindran en compte les particularitats de cada municipi i territori.
No
s'aterrarà de la mateixa manera o no haurà de ser de la mateixa manera a Guissona que a l'Ametlla de Mar. I aquesta és la gràcia del HUB. Jo crec que la gràcia d'aquests instruments de recerca, d'aquests instruments d'innovació, són que de totes aquelles eines que tenim disponibles, que moltes vegades estan inventades, de quina manera les aterrem i les portem a la vida real.
L'embrió del HUB va néixer a Terrassa el 2017 i la ciutat hi està fortament implicat.
I la Diputació de Barcelona posa en marxa la tercera edició del seu pla per fomentar les energies renovables a la demarcació i ho fa amb un pressupost de 25 milions d'euros.
Un programa que vol facilitar la seva implantació, sobretot als municipis més petits. Des del seu inici, ara fa 5 anys, el pla ha permès fer més de 600 projectes en prop de 200 poblacions amb un import total de 175 milions d'euros.
Jordi Casino.
La principal novetat d'aquesta edició és que inclourà subvencions en diferents línies d'actuació innovadores pels ajuntaments que ho sol·licitin, centrades sobretot en la instal·lació de bateries d'emmagatzematge i bombes de calor, a banda de seguir finançant la col·locació de plaques fotovoltaiques i millorant l'enllumenat. Tot plegat amb l'objectiu de continuar reduint les emissions dels gasos d'efecte hivernacle i l'estalvi energètic i econòmic i estar més protegits davant de futurs conflictes. Marc Serres, el diputat d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
La mitjana, més o menys, del conjunt de les tecnologies que estem finançant, el període d'amortització és de cada 5 anys i, per tant, com us podeu imaginar, amb un desplegament d'una inversió tan potent, no?, com els 200 milions d'euros que haurem arribat ara, això repercuteix, no?, en uns estalvis econòmics que, a dia d'avui, amb la potència que ja tenim instal·lada i en funcionament en els diferents ajuntaments, permet estalviar uns 20-25 milions d'euros cada any de les factures dels ajuntaments.
La tercera edició del programa Renovables 2030 ha estat aprovada aquest dijous pel ple de la Diputació de Barcelona.
I en cultura, el Festival Porta Ferrada comptarà amb una cinquantena d'actuacions en la seva 64a edició, amb artistes destacats com Jordi Savall, de Cors i Mònica Naranjo, i encara amb caps de cartell per confirmar. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
Jordi Savall, Israel Fernández, Sopa de Cabra, Los Delincuentes, de Cors, David Bisbal, Rigoberta Bandini o Mònica Naranjo són alguns dels artistes que actuaran al Festival Porta Ferrada en la seva 64a edició. La nova promotora que ha guanyat el concurs per organitzar el festival durant els pròxims 3 anys ja ha anunciat una part de la programació. En total, el certamen oferirà una cinquantena d'actuacions amb estils molt diversos i amb una presència destacada d'artistes del país. Enguany, el festival aposta per ampliar els espais i recuperar l'escenari de l'Espai Port. A més, es crearà un village als jardins del monestir, al qual es podrà accedir de manera gratuïta. Així ho ha explicat Jordi Herreruela, director de Barcelona Events Musicals.
Aquesta visió de fer un festival popular per tothom era molt important, ampliar els espais i poder tenir tot tipus d'entrada. Oferir aquest village d'aquí als jardins del monestir, que és completament gratuït, fins les grans actuacions dels artistes més populars, més mainstreams del Guíxols Arena.
El festival se celebrarà del 10 de juliol al 20 d'agost i es preveu que hi passin uns 60.000 espectadors.
I el Centre Pompidou desembarca al CaixaForum Barcelona amb l'exposició Xes Matís, el llegat d'una nova pintura.
L'exposició, que arrenca demà i es podrà veure fins al 16 d'agost, presenta obres destacades del pintor francès en diàleg amb grans figures de l'art del segle XX influenciades per la seva creació.
David Navarro.
La col·laboració entre la Fundació La Caixa i el Centre Pompidou de París porta a CaixaForum Barcelona l'obra de qui va revolucionar la pintura europea durant la primera meitat del segle XX. De la idea explosiva de color, de luxe, calma i voluptuositat al 1904, a les il·lustracions del llibre Jazz, Henri Matisse va influir autors com Pierre Bonnard, Le Corbusier, Natalia Goncharova o Picasso, les obres dels quals es poden veure juntament amb les del mestre a l'exposició. Matisse, com ha explicat la comissària Aurélie Verrier, és a la vegada col·laborador i inspirador d'aquests artistes.
Matisse és únic al XXe segle.
Matisse és únic al segle XX per la manera com ha revolucionat totalment el llenguatge plàstic, el llenguatge de la pintura. Són pocs al capdavall els qui a principis del segle XX s'atreveixen a inventar realment un nou llenguatge modern.
L'exposició, que presenta 45 obres de Matisse i 49 d'altres artistes, compta també amb obres de creadors contemporanis que no van coincidir amb Matisse, però que s'hi han inspirat, en forma d'art pop o formes postcolonials en pintura, vídeo i cinema.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Ona. Avui és un dia molt especial per viure el compte enrere del Tour de França de ciclisme. Queden 100 dies per la sortida de la ronda francesa que començarà a Terres Catalanes el proper 4 de juliol. Avui es fan actes principals a Barcelona, Tarragona i Granollers i ho podeu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més en un programa especial. Parlant encara de ciclisme, protagonisme també per la Volta. Avui un dia més, el britànic Ethan Vernon ha guanyat la quarta etapa entre Mataró i Camprodon. Ja ha començat la Copa de Bàsquet a Tarragona, Ràdio Ciutat de Tarragona. Adrià Tella.
La Copa de la Reina de Bàsquet d'aquest 2026 ja és aquí i converteix Tarragona en el centre del bàsquet femení espanyol durant 4 dies. El Palau d'Esports Catalunya acull una competició marcada per la igualtat aquesta temporada, on el Jairis defensarà el títol davant rivals com el València Bàsquet, el Perfumeries Avenida o el Casademont Saragossa. No serà fins demà, 2:15 del vespre, quan debuti l'Espart Girona, l'únic català present a la Copa davant el Perfumeries Avenida. Més enllà dels partits, la ciutat viurà una autèntica festa esportiva amb múltiples activitats paral·leles. La Fan Zone, situada a l'anella mediterrània, serà un dels punts neuràlgics amb concursos, reptes, trobades amb jugadores i propostes per a tots els públics. També hi haurà actuacions musicals durant el cap de setmana, així com la tradicional trobada d'aficions, un dels moments més vistosos, on seguidors de tots els equips compartiran ambient festiu i passió pel bàsquet. Paral·lelament, la minicopa reunirà equips de base d'arreu de l'estat i es disputarà en diferents pistes de l'anella mediterrània, el mateix entorn esportiu que acull el torneig principal, i també al pavelló del Serrallo, al centre de la ciutat.
Gràcies, Adrià Tella, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Notícia destacada en el món de l'esport en el dia d'avui. Carolina Marín ha anunciat la seva retirada de l'esport d'èlit. La campiona mundial i olímpica es retira als 32 anys després de patir nombroses lesions que han marcat els últims anys de la seva carrera esportiva. L'andalusa ha regnat en aquest esport, en el bàdminton, assolint uns títols en uns Jocs Olímpics, 3 victòries en el Campionat del Món i 7 campionats d'Europa, sens dubte una de les esportistes més destacades dels darrers temps pel que fa a l'esport. L'esportista de bàdminton Carolina Marín, que ha anunciat la seva retirada en el dia d'avui. També hem de destacar en plana poliesportiva que el central Janus Esmarason ha tancat el seu fitxatge pel Futbol Club Barcelona a partir de la propera temporada. El club blaugrana i el jugador finlandès han arribat a un acord per la incorporació a partir d'aquest estiu fins al 30 de juny del 2029. Avui s'ha fet el sorteig de la Copa de la Reina d'hoquei sobre patins, que es disputarà el mes de maig a Gijón. Ja coneixem els emparellaments de quarts de final. Són els següents: Vilassana, Manlleu, Fraga, Cerdanyola, Palau, Telecable i Vigues i Riells, Benvibre. Avui s'ha fet el sorteig a l'estadi del Molinón de l'Sporting de Gijón. Sens dubte, el partit més destacat serà el duel entre el Telecable i el Palau.
Gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joan Barberà als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar una molt bona nit.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Hauria de despertar-me, no sé què és el que m'espera. Hauria de reinventar-me i anar trobant la manera.
Tengo todo lo que me he quedado en el pecho. Ya no me cabe el corazón.
Hauria de despertar-me.
M'hauria de despertar.
Abrazarme lo más fuerte que yo pueda. Sé que no llego tarde, no es tarde, no es tarde.
Tín, total que me catin salpín, ya no me capa el corazón. Tín, total que me catin salpín, ya no me capa el corazón.
aquí has parat.
Quantes vegades t'he somiat tirat al llit, hauria de despertar-me.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.